una mica el resum a grans trets d'aquesta conferència de la saviesa d'Egipte, no? Mare del cristianisme.
El títol, per exemple, no? D'aquesta conferència, la saviesa d'Egipte, mare del cristianisme. Aquí hi ha, bueno, diversos conceptes, el que és la saviesa, per tant, doncs, vol dir que és quelcom poderós, perquè parlar de la saviesa representa, doncs, una de les qualitats que tenim la persona humana que considerem que és el millor. I després, d'Egipte. Egipte, evidentment, que col·locar que el cristianisme tenia una mare i que era de qualsevol, no. De qualsevol lloc, no. Evidentment que fins ara s'insisteix moltíssim, o era el tradicional, que el cristianisme venia de Galilea, venia de Palestina, venia d'uns jueus d'aquestes regions. Però, és clar, el meu estudi és que, efectivament, continuem amb l'origen jueu, però no dels de Palestina, o de Judea, sinó dels jueus, de la diàspora, o sigui, els habitants d'Egipte. I aquí és precisament el lloc on jo crec que aquests jueus varen tenir la visió de posar en marxa un moviment amb tot el que ells ja tenien, gairebé podrem dir, a quilòmetre zero. O sigui que Filó d'Alexandria, per exemple, doncs, que era jueu, un gran savi, que escrivia moltes coses sobre la Bíblia, però que jo he descobert que quan escriu, per exemple, el Contra Flac, una obra d'aquestes en contra d'aquest Flac, que era el governador que Roma havia enviat a Alexandria i que va començar a atacar i crucificar els jueus, per fer aquesta obra va utilitzar aquest llibre, que jo crec que és un llibre molt important, que és el Nàufrag. I aquest el Nàufrag és egipci. Per tant, jo crec que els jueus que varen posar en marxa el cristianisme estaven completament incardinats i plens de tot aquest, podríem dir, la gran espiritualitat d'aquest món que és de la cultura mil·lenària egípcia.
Al llarg de la conferència, de la ponència, ha utilitzat un terme que en alemany és Sitz im Leben. M'agradaria que l'expliqués una miqueta més.
Sitz im Leben vol dir és un esforç per centrar el que nosaltres estem dient o fent, perquè tothom sap que precisament els naixements, el naixement d'un fill, més que mai, doncs se situa en un sitz o una situació in leben, o sigui, a la vida. Un no neix a qualsevol lloc, sinó que neix en un lloc determinat i neix d'un pare i una mare determinades. I, per tant, els estudiosos alemanys varen dir que quan un estudia una cosa com és el cas aquest, diguéssim, de la Bíblia o de la història, el primer que hem de parlar de les coordenades d'espai i temps, no? I veure en quina situació s'estava vivint allò que va néixer. Si hi ha un nen que ha nascut amb els bombardejos dels avions, o bé ha nascut amb un paradís que allà té servidors, i, o sigui, néixer en un lloc que hi ha fam, etcètera, etcètera. O sigui, es complen molt bé. Per tant, el que jo he fet i he parlat de que el primer que s'ha de fer és, quan parlem de la Bíblia, quan parlem del naixement del cristianisme, qualsevol cosa, de seguida, a veure, quan va passar això, a on va passar, i apretar el màxim que sigui possible, doncs estrenya, diguéssim, totes les coordenades per comprendre molt bé la situació, diguéssim, social, política i també religiosa. I és per això que el meu estudi sempre busca apretar i mirar molt concretament aquestes coordenades de Sitz im Leben.
Vostè és doctor en teologia i al llarg de la ponència doncs, hem vist que se sent malament. Hem vist aquests paral·lelismes entre contes i relats doncs, egipcis amb episodis del Nou Testament. Llavors, a mi m'agradaria no, que com va veure no, doncs, aquesta cosa que ha dit que era com un gran trencaclosques, que hi havia aquesta retroversió històrica.
El curiós del cas és que sí, jo sóc especialista, diguéssim, de les fonts egípcies del Nou Testament, però és que sense voler estudiar l'Antic Testament, doncs he trobat molts textos i moltes narracions que depenen també de la cultura egípcia. Aquest món, diguéssim, de la Bíblia és un món que depèn moltíssim d'aquesta gran cultura. Sense Egipte no hi hauria hagut Bíblia. Primerament, per una cosa senzilla, és que coneixem que autors de l'Antic Testament varen tenir uns contactes amb Egipte. Mirem geogràficament que Israel o Palestina i Egipte doncs, es toquen. I, per tant, després també aquesta gran influència d'Egipte en el món del saber ho tenim perquè grans persones o grans, diguéssim, savis de la cultura grega que nosaltres diem, per exemple, Plató, doncs sabem que va estar o van estar a Egipte i concretament Plató doncs, a Heliòpolis, etc. O sigui que aquesta situació, diguéssim, de dependència amb una gran cultura és constant. I com que al cap i a la fi, quan un escriu una cosa o quan un va per un camí de pensament, sempre busca, per diverses raons, el que troba de millor. I aquí, en aquest cas, doncs, efectivament, els que varen fer el Nou Testament estaven plens de el que era el saber egipci, i que ja s'aprenia a l'escola i que després també la societat doncs, ens rebia les conseqüències d'aquest saber. Jo crec que no s'ha de buscar massa lluny ni veure grans coses estranyes, sinó que estava, diguéssim, en l'ambient aquest pensament, aquesta gran teologia. Perquè a Egipte hi ha dos grans coses. Un són els grans textos de les piràmides i que són, diguéssim, textos molt fonamentals, però després també els egipcis varen saber fer una adaptació d'aquests grans mites doncs, de la cultura popular. I són aquests contes. Hi ha dos contes, sobretot el conte de Semeu i el conte de Semeu II, que els tenim en l'Evangeli. El conte, per exemple, dels mags, dels reis mags, és un conte egipci, doncs d'un mag egipci i dels mags negres etíops. I això ha passat en el Nou Testament. Per tant, els que fan l'Evangeli, el Nou Testament, estan plenament plens, diguem-ho així, d'aquest saber multiforme. Vol dir que els que ho varen fer havien de ser no qualsevol. La idea, per exemple, que comú que es diu que els que varen fer l'Evangeli, alguns diuen sí, que perquè varen ser els deixebles de Jesús, els pobres pescadors. Tot això és diguéssim, pura il·lusió. el Nou Testament està escrit amb simetries internes. Què vol dir això? Vol dir que aquests escrits estan fets... hi ha un senyor que es diu Charles Talber, que és un senyor americà, un teòleg, que ens ha demostrat, amb el seu treball, de que tot el Nou Testament estaria fet, i ho explica molt bé, segons la geografia egípcia. O sigui, que el Nil és un gran mirall. Per tant, tots nosaltres sabem que quan una cosa es mira, llavors tenim, no importa, un arbre o un palau o el que sigui, una persona, veiem reflectit en el mirall que el que està dalt es veu a baix. No? I això és les simetries internes. El Nou Testament, per exemple, una simetria molt maca, que és la que ens diu l'Evangeli de Lluc, per exemple, que el nen Jesús havia de néixer, a Betlem, i tothom sap que per Nadal així s'explica, que el pobre Josep i la seva dona i aquest nen que hauria de néixer, doncs resulta que arriben en un lloc, i tothom sap que estava ple, o sigui, una posada, un hotelet, i el pobre nen Jesús ha de néixer doncs en un estable. Això, al cap i a la fi, és el que, si ho traslladéssim en el món modern, diríem que arribem amb un hotel que està ple i llavors el nen naixeria al pàrquing. Molt bé, però anem a veure. Aquest lloc que havia de néixer el nen Jesús, en grec es diu, és la paraula grega, catàlima. I per aquesta simetria interna de que està fet el Nou Testament, resulta que aquesta paraula catàlima la tornem a trobar. O sigui que l'Evangeli de Lluc ens diu que el nen Jesús havia de néixer en aquest lloc i després, en un altre lloc, va passar alguna cosa molt important i és en aquest catàlima. Però resulta que aquest lloc traduït és el cenacle. O sigui que el nen Jesús, que havia de néixer en un lloc, i llavors va celebrar l'Eucaristia en aquest lloc que havia tingut de néixer. Però, és clar, anant més enllà i estudiant doncs, l'origen d'aquesta paraula catàlima, que vol dir llocs de... El primer lloc és aquest d'acolliment, com els peregrins que anaven a un monestir, que és el monestir de Sàcara, doncs allà tenien una sala per acollir els peregrins. I després també tenien una altra sala que era per celebrar doncs, trobades de sopars, etc etc. I és aquí, en aquest monestir de Sàcara, de Memphis, doncs que tenim les dues sales, o sigui, aquests dos catàlima per acollir els peregrins i també per celebrar reunions. O sigui que aquí tot aquest complex de fabricació d'un pensament i d'uns personatges està fet i treballat segons aquestes tècniques literàries de simetries internes. Això vol dir que els que van fer l'Evangeli eren experts lingüistes. Bueno, ja veu que aquí és tot un món que estaríem hores i hores parlant i que un ha de mirar doncs, de posar ordre perquè n'hi ha tantíssimes coses, però bueno, mirant de ser concrets, és dir això, la gran influència egípcia per unes persones jueves que vivien a Egipte i que estaven plens d'aquest saber mil·lenari de l'espiritualitat de què? Doncs dels déus egipcis, déus doncs, que estan, diguéssim, manats per la justícia. La deessa Maat és la deessa de la justícia, del camí, de la veritat i de la vida. Serà possible, Jesús també diu en un moment determinat, jo sóc el camí, la veritat i la vida. Un que estudiï el primer any d'egiptologia, de seguida, si llegeix l'Evangeli, dirà, a veure, sisplau, com és possible que llegim d'una manera tan tranquil·la aquestes tres coses que són els epítets de la deessa Mat i ningú s'hagi dit, escolti, sisplau, no? O sigui que els que escriuen l'Evangeli, encara que sense voler, expliquen coses i diuen coses doncs, d'una transcendència molt gran, però que era el natural del pensament. Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Bueno, molt bé, moltes gràcies. O sigui que ja veuen que la relació d'Egipte i el Nou Testament és impressionant.
Llogari, abans parlàvem a fora, doncs com és que això passa? Al llarg de la història veiem que hi ha paral·lelismes, però en aquest cas, sí, per una banda dius, ja, els cristians van veure dels egipcis, però hi ha una mala intenció darrere, és a dir, aquesta lectura que dèiem que el vencedor acaba apropiant-se del vençut?
És que aquí hauríem d'anar molt en cuidado perquè no podríem creure que existeix el cristianisme i llavors els cristians doncs, agafen coses d'Egipte. És que no existeix això. Els cristians no existeixen sense Egipte. O sigui, és com voler dir, tenim un fill i llavors doncs, que la seva mare és egípcia i llavors ve el seu pare... No, a veure, un moment. El nen és egipci i els pares doncs, són jueus. O sigui, aquí... Però no és que neixi... El nen ha nascut d'una mare egípcia i el pare és un embolic. Que no, les dues coses van juntes. I, per tant, el naixement del cristianisme és judeu-egipci. Doncs i llavors, evidentment, com que està format per això, des del primer moment ja té tot el Jesús que neix, doncs ja està a imatge i semblança d'Osiris, o sigui que el Jesús és traït, bueno, està traicionat per Judas, però si això en un banquet doncs és el beabà diguéssim de la teologia i del mite egipci de que Osiris doncs està traicionat pel seu germà, Set, pel seu germà Set. Què més? La fugida, per exemple, d'Egipte, doncs això, de que es diu amb en Josep, atenció, perquè volen matar aquest nen i per tant doncs, marxa el que sigui. Això és de l'estela de Metternich. L'estela de Metternich explica doncs, com Isis doncs, està amestat i llavors doncs, hi ha Set, el que és el seu germà, doncs, que vol matar aquest fill, que es dirà Horus. Per què el vol matar? Perquè hi ha una pretensió de que Osiris estant mort, doncs Set, el seu germà, vol continuar el regne d'Osiris. I en canvi resulta que Set estava molt tranquil perquè es pensava que ja havia matat el germà, però llavors Isis doncs, va quedar en estat doncs, per art de màgia quan Osiris ja estava mort, diguéssim. I llavors a Set, aquest germà, se li torna a desvetllar la gelosia, la venjança i està esperant el moment de matar-lo. I llavors doncs, vol matar efectivament doncs, a la mare, que està en estat, etc. Però el Déu Tot li diu, marxa d'aquí perquè el teu germà et vol matar. I això és una altra vegada la transposició d'aquesta famosa fugida que fa Josep i Maria. No n'hi ha un pam de net. Digueu-me qualsevol tros de l'Evangeli, qualsevol, i trobarem sempre doncs, un text egipci. No hi ha cap lloc. O sigui, pretendre, per exemple, que l'Evangeli està fet amb coses egípcies i altres coses, jo estic esperant encara que algú em digui exactament alguna cosa que no sigui egípcia, alguna cosa. Per exemple, una cosa fantàstica, que diu, bueno, això de l'hort de Getsemaní, aquest tros en què Jesús està allà amb els apòstols i hi ha aquesta lluita doncs, que el venen a buscar i Judas que el ve a buscar i que després doncs, hi ha Pere que talla l'orella d'aquella famosa doncs, amb Malcus, etc. I els que creuen que Jesús va existir i que el varen agafar i el varen matar doncs, perquè era un enemic públic de l'Estat, era un perill, doncs, i diuen, veieu això que va passar a Getsemaní? Això és d'un text fantàstic que se'n diu la lluita per la cuirassa d'Osiris. O sigui que no hi ha res de res de res. O sigui que la influència egípcia és gran. Per què? Perquè el cristianisme va néixer a Egipte. Va néixer a Egipte.
L'última pregunta, si em permets. Has començat la teva ponència preguntant qui creia que havia existit Jesús. M'agradaria que exposessis els pros i contres, ets i uts, si pot ser molt resumidament de per què has començat amb aquesta pregunta i quin argument en donaries.
La pregunta ja l'he dit perquè precisament com que quan parles sobre Jesús no, era per centrar a veure quin públic tenia, això per un cantó, però després també per fer reflexionar i per centrar doncs, la meva ponència. No? O sigui, parlarem d'uns textos i d'una saviesa egípcia, mare del cristianisme, però que evidentment que de retruc doncs, vindrà si aquest Jesús és un Jesús realment existent en la història o bé ha sigut producte doncs, literari. I per això doncs, vaig voler saber doncs, els meus oients doncs, cap a on tirava, no? I es va veure que solament, em sembla que només eren 5 o 6, que estaven segurs de que Jesús no havia existit, però la gran majoria doncs, pensa que Jesús va existir.
Seria molt demanar què dirien Llogar i Pujol, no?
Jo crec doncs, que Jesús no ha existit mai, ni Jesús, ni Pau, ni evidentment els apòstols no han nascut, no han existit. Tot això és un gran treball de formulació teològica, però que no neix del no-res. Per què? Perquè els exemples ja existien. Si existeix el mite del model d'Osiris i de la seva germana, que és Isis, i en família, la religió egípcia és molt familiar. I mira per on que el cristianisme no podia ser altra cosa que familiar. Tota l'estona estem parlant de Josep, de Jesús, la seva mare, el seu pare. Doncs és que és clavat. El cristianisme és una religió familiar egípcia. I ja està.
Moltes gràcies.